Bon dia, com esteu? Bon dia, com esteu? Són les 8 del matí d'avui, divendres 17 de gener de 2025. A Palamós veuran sortir el sol d'aquí a 11 minuts i ara mateix estan a una temperatura de 9 graus. Aquest divendres encara pot ploure fins al migdia i de cara al cap de setmana, dissabte farà sol, però diumenge encara podria tornar a ploure de manera dèbil. Mantenim l'ambient fred habitual per l'època, però ja sense glaçades importants. Jo sóc la Maria Alsina i això és el Super Matí, el programa informatiu de Ràdio Capital, Ràdio Palafrugell i que també s'emet a Ràdio Bisbal. I ara entrem en matèria perquè el govern de Sant Feliu de Guíxols reorganitza el cartipàs municipal. Els consells comarcals reclamen també més finançament per als municipis més petits i també hem de destacar que han localitzat 35 tombes de l'alt medieval a l'Església Vella de Santa Cristina d'Aro. De seguida repassarem tot i, a més, avui parlarem amb l'alcalde de la Bisbal d'Empordà, Òscar Aparicio, sobre la inauguració que es farà aquest dissabte de la remodelació de l'edifici de les Escoles Velles. Però, a més, també parlarem amb el director de l'Oncotrail, Lluís Comet, que van presentar ahir l'edició del 2025 d'aquesta cursa solidària. De seguida ho repassem tot. Abans, però, hem de saludar els periodistes que ens acompanyen com cada matí. Tenim en Ferran Castelló. Bon dia, Ferran.
Hola, bon dia.
També saludem a la Carla Saló. Bon dia, Carla.
Hola, Maria. Bon dia.
També tenim a l'Oriol Bernà. Bon dia, Oriol.
Hola, bon dia.
I saludem també en Sergi. Bon dia, Sergi.
Hola, bon dia.
I dit això, comencem amb el repàs de les principals notícies al Baix Empordà. I és que tal com avançàvem, el govern de Sant Feliu de Guíxols ha reorganitzat el seu cartipàs municipal. Oriol.
L'alcalde de Sant Feliu de Guíxols, Carles Motes, ha fet una lleugera reorganització amb un decret d'alcaldia signat el passat 10 de gener de 2025. Tot i que el gruix de les atribucions es manté com el 2023, s'han introduït canvis per actualitzar les responsabilitats dels regidors i regidores.
Doncs veurem properament quins seran aquests canvis, però a més hem de destacar que els consells comarcals reclamen més finançament per salvar els serveis als municipis petits. Mariona.
Els consells comarcals del Baix Empordà, l'Alt Empordà, la Garrotxa i Osona reclamen a la Generalitat millores urgents en el finançament. Adverteixen que la manca de recursos està posant en risc la continuïtat de serveis bàsics dels municipis petits, que representen el 78% del total de Catalunya.
I a més, en aquests titulars hem de destacar que han localitzat 35 tombes de l'alt medieval a l'Església Vella de Santa Cristina d'Aro. Carla.
Amb aquestes ja són una cinquantena les restes documentades del jaciment. L'Ajuntament preveu museïtzar l'espai on també s'han identificat cossos amb alçades excepcionals i evidències de reutilització.
I canviant de tema, el Teatre de la Gorga de Palamós presenta la programació per al primer trimestre del 2025 amb una gran varietat d'espectacles.
La nova temporada arrenca amb l'obra Bona Gent de Quim Masferrer, prevista pel dissabte 22 de març. Aquesta producció forma part de la diada del teatre Cap Butaca Buida i ha esgotat les entrades per les dues sessions programades.
I encetem la plana gastronòmica perquè arrenca la campanya de la Garoinada 2025 a Palafrugell. Ferran.
Fins al 31 de març, els 10 restaurants participants oferiran un menú especial. Els comensals podran degustar un entrant de groines, seguit d'un primer plat tradicional, com el cachoflino, o altres propostes creatives, segons l'establiment. El menú es completa amb postres de pa amb xocolata, aigua, vi i cafè, tot maridat amb vins de la prestigiosa bodega Espel. Els preus dels menús oscil·len entre els 60 i 75 euros segons el restaurant.
I el Museu de Can Màrio inaugura l'exposició de festes i desfetes de Marga Ximénez.
L'acte serà demà a les 12 del migdia. Es tracta d'una selecció d'escultures i instal·lacions produïdes des de l'any 2000. Destaquen per la seva bellesa i la potència del significat que desprenen. Les peces parteixen d'objectes quotidians i reciclats, com joguines o pots de cuina, però també amb molta importància dels tèxtils, com llençols, tovallons o la roba interior.
I ens atem al repàs a l'actualitat esportiva d'aquest cap de setmana, perquè el Bisbal Bàsquet visita la pista del líder, Sergi.
Els bisbalencs van començar l'any amb una important victòria al Pavelló Vell contra el Tarragona. Aquesta setmana, sortida molt complicada a Mallorca per enfrontar-se al líder de la competició, un Palmer Bàsquet que només ha perdut dos partits.
I en futbol, a la Lliga Elit, un Palamós en caiguda lliure visita el camp del Rubí.
Quatre derrotes consecutives han enfonsat l'equip blau i groc a la cua. Ara mateix són penúltims amb 14 punts i les urgències comencen a aparèixer. El Rubí, novè classificat amb 18 punts, rebrà un equip ferit que necessita recuperar-se el més aviat possible.
I a la primera catalana, el Torroella visita el Bescanó.
Els torroellencs van aconseguir un valuós empat davant de l'Argentona en la passada jornada. El seu rival d'aquesta setmana té els mateixos punts, 20, i es preveu un duel de poder a poder.
I pel que fa a segona catalana, repassem quins partits jugaran els equips baix-empordanesos.
Com a locals, el Calonge rebrà el Gironès Sàbat i el Palafrugell a l'Olot B. I com a visitants, el Begú visitarà la Vidrarenca i la Sauleda a la Unió Esportiva Quart.
I en hoquei patins, el Palafrugell visitarà la pista del Manlleu.
Després de l'empat a casa davant de l'Olot, els blanquinegres tenen aquesta setmana un difícil test a la pista de l'equip usonenc, tercer classificat de l'hoquei Lliga Plata.
I pel que fa a Girona, els equips de Girona, el Girona de futbol rep el Sevilla a Montilivi.
Els gironins van obtenir 3 importants punts a Mendizorroza la setmana passada i ja sumen 28 punts en aquesta lliga. El seu rival, el Sevilla, s'està mostrant força irregular en el que portem de curs. Bona oportunitat, doncs, per brindar un nou triomf a l'afició de Montilivi.
Doncs veurem si aporten aquest triomf, però canviant de tema, el Bàsquet Girona, que sembla un altre equip amb l'arribada de Moncho Fernández de la banqueta, visita la pista del Tenerife.
L'enorme triomf de la setmana passada contra el Baskonia, per gairebé 30 punts de diferència, ha retornat la il·lusió a Girona. Demà dissabte, a 9:15 del vespre, visita a la pista d'un Tenerife que és quart.
I l'Uni Girona visita Terres Gallegues per segona setmana consecutiva.
Les gironines ja van jugar la setmana passada a la pista del Celta i van guanyar amb solvència per 52-83. Aquest diumenge, duel a la pista del Ferrol.
I com sempre, abans de seguir amb el repàs informatiu de la informació de la comarca, més enllà de l'Empordà, sempre passen coses. Perquè Hamas ha confirmat que les discrepàncies sobre l'acord que hi havia amb Israel han quedat resoltes i, per tant, es confirma aquest alto al foc que s'activarà a partir de diumenge. Ho han confirmat membres de la milícia, l'agència EFE. Això ara obre la porta a que el divendres el govern israelià voti definitivament a favor d'aquesta treva, que, com dèiem, s'ha confirmat. De fet, la mateixa agència també ha confirmat que aquest serà el pas que seguirà el govern de Benjamin Netanyahu després d'haver suspès l'aprovació de l'acord, perquè deia que Hamas estava intentant fer canvis d'última hora. Per tant, aquestes notícies es reben amb esperança des de la franja de Gaza. I el director de cinema David Lynch, pare d'èxits com la pel·lícula Blue Velvet o la sèrie Twin Peaks, ha mort aquest dijous als 78 anys. Estava considerat com un dels grans directors de cinema. Lynch deixa el llegat en el llegat alguna de les pel·lícules més destacades de les últimes dècades, com Eraserhead, Blue Velvet, Mulholland Drive i així com la sèrie de televisió tan coneguda Twin Peaks. Lynch va anunciar l'agost passat que patia un emfisema pulmonar, un trastorn crònic pel qual s'obstrueixen els pulmons i es dificulta la respiració. La malaltia l'impedia així sortir de casa i, per tant, dirigir pel·lícules en persona. I canviant de tema, l'Europol Puigdemont ha retirat definitivament l'independentisme català del seu informe anual sobre terrorisme a la Unió Europea. L'any passat encara l'assenyalava com a grup violent i actiu que combinen narratives separatistes amb visions d'extrema esquerra. Segons l'informe, els missatges que traslladen aquests grupluscles se centren en anar en contra de l'estat espanyol i les seves institucions. Finalment ha estat retirat d'aquesta llista. I la jutgessa que investigava la mort del propietari de Mango, Isaac Andic, ha arxivat el cas. La titular del jutjat d'instrucció número 5 de Martorell ha ordenat el sobreseïment provisional de les diligències que va obrir després de la mort d'Andic el 14 de desembre perquè considera que no hi ha indicis de delicte. La magistrada ha tancat així la carpeta del cas després de rebre l'informe dels Mossos d'Esquadra que apuntava que era una mort accidental. Els resultats de l'autòpsia i prendre declaracions dels testimonis han fet que es tanqués aquesta causa. Ara l'única manera de que es pugui reobrir el cas és que aparegués una nova prova apuntant que la caiguda no podria ser accidental. I Joan Laporta, actual president del Futbol Club Barcelona, declararà dilluns com a investigat per estafar presumptament prop de 5 milions d'euros a una família que va guanyar 34 jugant a la loteria ara fa uns anys. L'actual president del Barça era el seu advocat i els hauria recomanat que n'invertissin una part a l'empresa de Hong Kong, que era propietària del Reus Deportiu. La família l'acusa d'enganyar-los i de fer-los perdre diners. I abans de seguir amb el repàs informatiu, aquí a Ràdio Capital, Ràdio Palafrugell i també en emissió a Ràdio Bisbal, hem de fer un repàs a la previsió meteorològica perquè aquest divendres encara pot ploure fins al migdia. De fet, si sortiu al carrer veureu que encara està caient algun ruixat i de cara al cap de setmana, dissabte farà sol, però diumenge podria tornar a ploure dèbilment. Mantenim l'ambient fred habitual per l'època, però ja sense glaçades importants. A més, el temporal de mar continuarà tot el cap de setmana amb onades d'entre un i dos metres d'alçada. De fet, Protecció Civil encara manté activat el pla per foronatge durant avui divendres. Per tant, haurem d'estar pendents al canvi de temps. I ara escoltem el comentari que ens porta avui Josep Taverner.
Laura Coll, soprano. Pals, el Baix Empordà, és el desè poble amb més habitants, tot i tenir un cens de poc més de 2.500 persones empadronades. Fa uns mesos parlava de l'Emma Stratton, graduada en matrícula d'honor en interpretació pianística i que ara està entre Hamburg i Barcelona fent concerts de piano arreu. Avui us vull parlar d'una altra artista també en el camp de la música, la soprano Laura Coll, també nascuda a Pals el 1998 i que el 2019 acaba els seus estudis al Conservatori Superior de Música del Liceu de Barcelona. Va començar a actuar des de ben petit als concerts de músics de Pals a l'Església Parroquial de Sant Pere sota la direcció de Gemma de l'Alemanya, que fa quasi 20 anys que organitza amb la Mainada de la Vila, molts d'ells alumnes seus, aquests concerts al final del curs. Recordo haver-la sentit cantar a la Laura en aquests concerts suspesos durant la pandèmia, però que ja s'han reprès aquest any, ja sense l'Emma ni la Laura. L'estiu passat va fer el seu debut com a artista ja en volada internacional, inaugurant el tercer festival clàssic Pals amb la mort de Violeta, versió reduïda de la Traviata de Giuseppe Verdi i lletra d'Alexandre Dumas fill, un espectacle líric teatral. L'octubre passat va estar a Vilnius, Lituània, interpretant el paper de Zerlina de Don Giovanni de Mozart. Ha rebut, entre altres guardons, el diploma d'honor del 60è tenor Vinyes a Barcelona. Resseguint la seva biografia, en aquest passat 2024, ha representat, entre altres, els papers de Adina, de l'Isir d'Amore de Donizetti, la Susana de les Noces de Figaro de Mozart, Doña Francis Fresquita del Carmen de Bizet, la Mosset de la Bohème de Puccini. Esperem, des de Pals, que torni a actuar en el quart Festival Clàssic Pals per poder gaudir de nou de la seva vellutada veu de soprano.
Doncs esperem que així sigui i que la veiem properament actuar en aquests escenaris del Baix Empordà, sobretot a Pals, retornant així a aquest municipi. Moltíssimes gràcies, Josep Taverner, pel comentari d'avui. Però nosaltres, abans de seguir amb aquest repàs informatiu, escoltem una mica de música amb els Amics de les Arts i tothom es separa. Oh!
Tothom es separa. Per distància per la petita espina. Ressaca postvacacional que tot ho evidencia. Que no hi ha més sortida, que allargues l'agonia. Però sobretot tu no et preocupis, que és normal perquè tot és sistèmic. Torna a la rutina, la calor se'n va i ara què fem amb tota aquesta vida? És sistèmic. Vinga i embolica que fa fort un desig dintre teu. Tothom es separa i ningú pot evitar. I aquest any com cada cada setembre fa l'agost els advocats. Tothom es separa. Però ara sí, però ara sé tu mateixa. Per tu poder créixer, tornar-te l'enveja de la que critica que surts el dilluns, dimarts, dimecres, dijous.
Dic com a amic, no t'ho dic com a coach.
Mai més atrapada la monotonia.
A tant de mal.
És sistèmic. Torna a la rutina, la calor se'n va. I ara què fem amb tota aquesta vida? És sistèmic. Vinga i embolica que fa fort un desig dintre teu. Tothom es separa amb els fills entusiasmats. Quina sort tenir dos cases i regals per duplicat. Tothom es separa, però el que jo estic esperant és que tu per fi et separis. Si tothom ho fa, digues per què tu mami.
I les escoles velles de la Bisbal d'Empordà reobren les seves portes aquest proper dissabte al migdia. A partir de les 12, la ciutadania podrà visitar aquest emblemàtic equipament després de la reforma integral que s'hi ha fet. I per parlar d'aquesta reobertura, ens visita l'alcalde de la Bisbal d'Empordà, Òscar Aparicio. Bon dia.
Hola, molt bon dia.
Primer de tot, m'agradaria preguntar-li més o menys quan van començar aquestes obres, és a dir, a començar aquesta reforma, i quants mesos han acabat trigant, si estava previst que triguessin aquest temps en reformar tot l'edifici?
Bueno, aquestes obres, per la gran abast que té, han estat unes obres, diríem, ràpides. Es va aprovar el juliol del 23 el projecte d'aquestes obres, es van començar més o menys el mes de març de l'any 24 i es van acabar finals d'octubre, novembre del passat any 24. Eren unes obres molt importants en el sentit que es feia una reforma integral per posar un ascensor, per tant temes d'accessibilitat, canviar tota la part energètica de l'edifici i de fet també fer una repassada amb elements del sostre i de la façana, etc. Per tant, era una obra que era molt... A més, el cost ja hi hauria tot, 2 milions d'euros, però s'ha hagut de fer molt ràpid perquè una part important, 1.200.000 euros, venia finançada per un fons Next Generation, i aquests fons el que tenen és un període d'execució curt i en el cas de que no es compleixi, doncs es perd la subvenció i que, per tant, l'hagués hagut d'assumir tot l'Ajuntament. Per tant, va ser una obra complicada per la gran quantitat o l'abast que tenia de dos edificis, a més, les escoles velles són dos edificis independents, units per passarel·les, i per tant això ho ha complicat molt, però la veritat és que tot i el patiment que hem tingut d'acabar dins del termini ho vam poder aconseguir.
Clar, a mi el que m'agrada... Molts cops, no?, quan anem a visitar aquestes reformes que es fan, com a ciutadans, a vegades no s'aprecia, no?, aquest canvi, però les persones que vinguin aquest dissabte a veure com ha quedat els dos edificis i també les parts de fora de les escoles velles, quins canvis, no?, hi podrem apreciar de manera més, més directa?
El primer i principal és que només a l'entrada de sud dels edificis, amb un petit pati a l'inici, quan obres la porta, i el primer que veuran ja és un ascensor. Eren dos edificis que són de l'any 1910, que per tant no tenien ascensor i no s'hi havia fet cap gran obra, amb la qual cosa tenien problemes d'accessibilitat. Es podia entrar perfectament a les plantes baixes, però després tota la distribució interior era amb escales i connectar els dos edificis una passarel·la a l'alçada del primer pis. En aquest cas el que s'ha fet és fer un ascensor extern que connectarà en aquesta passarel·la i que per tant permetrà l'accés a tots els pisos a través d'aquest ascensor exterior. Per tant, aquest és el primer que de seguida, sobte, s'ha fet, jo crec que de forma molt respectuosa amb l'estil arquitectònic i perfectament integrat. Quan des de fora, ja es veu ara, perquè clar, quan es van les vestides així, que, i no és l'obra principal, però s'ha aprofitat per arreglar una miqueta la façana, acabar de fer-li un pintat i els motlles que hi ha a la finestra, doncs fer una repassada, però sobretot és l'interior. L'interior s'ha canviat tot l'interior, tot el que seria tota la fusteria de les finestres, s'ha fet amb criteris d'aïllament tèrmic, s'ha fet plaques solars, i després s'ha canviat tot l'interior, la distribució, s'han canviat tots els sostres, tot el rebossat i pintura interior, perquè, com dic, és un edifici del 1910 que ha tingut diversos usos, però el que és una reforma integral no havia tingut mai. Per tant, aprofitant doncs, que hi havia aquesta subvenció del Fons Next Generation per temes d'eficiència energètica, de plaques solars, etc., doncs hem aprofitat per fer una reforma interior que permetés, a més, maximitzar una miqueta l'ús d'aquest edifici, perquè tot el que tenia fins ara.
Parlava de maximitzar aquest ús. Esclar, no ho sé... ara mateix, vull dir, les escoles velles tenen aquests usos, però tenen previst ampliar, per exemple, incorporar nous cursos, incorporar noves propostes dins d'aquests edificis?
Sí, estem amb les últimes, allò de dissenyar-ho i parlar, perquè, com us dic, hi ha dos edificis, en el primer d'ells, en el nord, hi haurà el Servei de Recursos Educatius del Baix Empordà, el CEBE, que és el teníem fins ara en els pisos dels mestres, al costat del Joan de Margarit, sol que havia quedat petit, a més és un edifici que tot eren pisos dels mestres, que estan desocupats i que s'ha de fer una reforma integral, i que bé, era això, dos pisos, tres pisos que van començar amb un pis, van passar dos, després de tres, però clar, no és la distribució ideal. En aquest moment se'ls cedirà en el departament doncs tota aquesta, la primera planta, la planta baixa i una part de la primera planta per als serveis educatius de la Baix Empordà. Per tant, aquí ja serà un ús nou del que teníem. També tenim previst, en un dels edificis, la segona planta, dedicar-la a hotel d'entitats. Per tant, les entitats de la ciutat, que moltes vegades tenen problemes doncs, a l'hora de demanar espais per fer reunions. Fins ara, a vegades, també ens passava que havíem de venir tot el Mundial per una reunió de poques persones, doncs amb això guanyem un nou espai, a més les entitats tindran la possibilitat allà d'utilitzar-ho de forma conjunta, en el sentit que si els hi deixem un espai, doncs en aquell espai que havien habilitat per una altra entitat durant un temps, en aquest cas, al ser tota una planta, doncs podran de més de 200 metres, doncs podran estar compartimentada i que, per tant, podran utilitzar de forma conjunta. Ens permet també, l'haver fet aquestes obres interiors, adaptar i la formació no només sigui la d'escola d'adults com fins ara, que continuarà sent escola d'arts plàstiques, sinó també poder fer els cursos que hem començat a fer aquesta legislatura amb les cambres de comerç i amb diferents actors, cursos de formació, d'acreditació de capacitats, de recerca de feina, que en molts casos, quan venen finançats tant per al Servei d'Ocupació de Catalunya com sobretot per fons europeus, et demanen que les aules tinguin unes característiques que fins ara l'Ajuntament doncs, no les tenia. Per tant, això també ens permetrà ampliar l'oferta formativa amb totes aquelles persones que estan a la recerca de feina o de canviar de feina. També podem tenir millors espais per les àrees municipals, que hi aniran l'àrea de joventut i l'àrea d'ensenyament, i també ens permetrà doncs, per fer totes aquelles activitats educatives culturals que feia la gent gran, que fins ara tenien un petit espai a l'edifici de l'Ajuntament Vell. També ens permetrà doncs, per tots aquells cursos de UEC o cursos de, o cursos amb, sí, amb menors que també hem anat fent a escoles velles. És a dir que tenim la sort de que hem ampliat molt l'espai que permetrà fer coses que fins ara doncs, no tenen lloc fixe o l'havien de compartir.
I és clar, parlàvem d'aquestes obres, d'aquesta reforma, no? L'edifici és de, parlava de 1910, per tant és un edifici, no?, que té una complexitat, a més l'arquitectura, no?, és bastant característica. No ho sé si a l'hora de reformar aquest tipus d'edificis, a l'hora de fer-hi intervencions, no?, com d'aquest tipus, s'han trobat amb problemes, és a dir, s'han trobat amb aspectes inesperats que no comptaven o han hagut d'actuar en certes zones que no es paraven a actuar?
Sí, jo sempre dic que bueno, l'edifici és un bé d'interès local i catalogat i en el patrimoni arquitectònic de, tant de l'Ajuntament com del Departament de Cultura i Patrimoni de la Generalitat, per tant això ja té, fa una complexitat d'aquestes obres, però a més en aquest cas doncs el projecte que s'havia redactat o s'havia encomanat a la legislatura anterior per poder anar en aquesta subvenció va ser un projecte molt de mínims. Llavors, durant l'execució vam veure que en el projecte inicial, tot i posar plaques solars, no hi havia la possibilitat de canviar tots els sostres, etc. I en el moment d'entrar l'empresa ho vam veure de seguida. Per tant, vam haver de complementar amb més de 300.000 euros l'abast inicial d'aquestes obres, perquè el que no podíem fer era només posar plaques solars i no canviar tota l'estructura interior, que era de fusta, del sostre, de la teulada, i per tant doncs, la vam haver de canviar i a més protegir, no? Perquè el que també teníem clar és que el que no podíem perdre era l'element aquest arquitectònic, patrimonial, d'un edifici modernista, a més que estava molt ben conservat però que tenia aquest perill. Llavors aquesta era una obra que inicialment havia de pujar 1.600.000 euros i al final acaba pujant 2 milions d'euros, però jo he hagut d'assumir íntegrament l'Ajuntament aquesta diferència, però és veritat, i això també ens ha dificultat, no?, a l'hora de fer les obres i de complir els terminis que teníem atorgats pel Fons Next Generation. Però jo crec que quan comences una obra més d'aquest tipus i amb aquests elements tan singulars, amb aquests edificis tan singulars, un ja dona per suposat doncs, que hi haurà dificultats, i jo crec que aquí s'ha de destacar la bona implicació, sobretot de l'equip de l'Ajuntament, de l'equip d'urbanisme de l'Ajuntament, i d'en Carles San José, un extern a l'Ajuntament, que ens ha ajudat molt en que aquestes obres es anessin fent a bon ritme i amb el poc termini de temps que tenim d'execució s'hagin fet i diguem, una qualitat excel·lent.
Mm-hmm. Ja per anar acabant, m'agradaria preguntar-li, a part d'aquesta visita, no, que es podrà fer a partir de les 12 del migdia aquest dissabte a les Escoles Velles, crec que també han organitzat altres activitats, no, per amenitzar una mica l'ambient?
Si comencem amb una visita institucional a 9:45, a les 11, amb totes aquelles persones que han col·laborat amb l'obra, també vindran els responsables de l'empresa que ha executat l'obra, i també amb entitats a la ciutat se'ls ha convidat a totes, perquè de fet, com dic, aquesta reforma ens serveix una miqueta per reordenar el sistema d'equipaments. Fins ara teníem l'Ajuntament Vell, que feia una miqueta de tot, de temes educatius, culturals, i sobretot del propi Ajuntament. Llavors l'Ajuntament Vell ara serà només per temes del propi Ajuntament, és la porta d'entrada del ciutadà a l'Ajuntament, i tindrem allà concentrat tots els serveis de recaptació, oficina d'atenció al ciutadà, etc. Llavors això que ens ha permès que Escoles Velles s'ha centralitzat tots els temes socioeducatius de lleure de la ciutat. Per tant, han convidat a totes les entitats que previ a l'obertura de portes per tota la ciutadania en general, doncs totes aquells que vulguin puguin venir, puguin veure i també ens puguin ajudar amb l'última part, que és acabar de decidir com distribuïm els espais que seran de la seva la seva conveniència, no? I per tant, doncs, que ho facin una miqueta també, o ho fem de la mà, i que aquest últim tram, doncs, sigui consensuat. Per això es fa aquesta jornada també de portes obertes, però no s'inaugura o no s'obre al públic, perquè ens queda aquesta última part, no?, d'acabar d'adaptar aquests espais a la conveniència de la gent que les entitats que l'han d'utilitzar en el dia a dia. Llavors, això serà de 10:30 a 11, amb un petit parlament, fins a les 12. A les 12 farem la inauguració, això de la jornada de portes obertes, amb un petit concert de dos tenores a la Bisbal, si no a la Bisbal no podia faltar la copa, i farem un petit concert de dos tenores, i després aquesta jornada de portes obertes, que serà guiada per tècnics de l'Ajuntament, per explicar una miqueta, perquè són d'aquelles obres que té molta cosa que no es veu visualment, en el sentit que com que estem en deficiència energètica, doncs bé, també està bé que es posi en valor el que s'ha fet, però també quin edifici tenim, que a vegades de veure'l tant, jo a vegades ho dic moltes vegades del castell de la Bisbal, de veure'l tant no li diem el valor patrimonial i arquitectònic que té, i en el cas d'aquests dos edificis d'Escoles Velles jo crec que passa això. I també molta gent, perquè en allà és un edifici que s'ha fet molts usos, al llarg d'aquests més de 100 anys, i que per tant doncs, aquí hi han passat molts ciutadans de la Bisbal, hi ha hagut estudis de primària, estudis d'educació infantil, estudis de secundària, per tant, jo crec que molta gent li portava molts records de quan havien estat allà en èpoques passades.
Doncs estarem pendents d'aquesta inauguració i també veurem, no?, com acaben entrant aquestes entitats i totes aquestes persones que han de fer ús d'aquest edifici completament reformat. Recordem-ho, aquest dissabte a partir de les 12 del migdia podrem veure aquestes noves Escoles Velles que tenim a la Bisbal. També moltes gràcies, Òscar Aparicio, alcalde de la Bisbal, per ser aquí al Supermatí i explicar-nos una mica més aquests canvis que hi ha hagut en aquests edificis. Gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres per donar l'oportunitat de fer arribar aquesta bona notícia a tots els ciutadans de la Bisbal i de la comarca.
Gràcies. I nosaltres, abans de seguir amb el repàs informatiu, escoltem una mica més de música amb Espurna i Fica Flowers i Stay Homes.
Tot és un tabú, no serem mai ningú. La llum al fons del pou brilla més que una espurna. I reflexa la llum de la lluna, que és el sol que de lluny et saluda. Sóc feliç així. Deixar de fumar, d'intentar agradar-li a gent que m'és igual, que ho tinc pendent, però estic content. Suposo que ningú pot estar sempre al 100% per...
Uns somnis dinosaures, dinotars, se'm fa l'estat de veneno, veneno. Ja que estic veneno. Estic regant les plantes, meteorits i tot pels aire, veneno, veneno. La pressa és veneno.
Si tot és un tabú, no serem mai ningú. La llum al fons del pou brilla més que una espurna.
I reflexa la llum de la lluna, que és el sol que de lluny et saluda.
Sóc feliç així. Tot i que els somnis són bonics, quan ens anem fent grans, tots volem ser petits. Tot i que els somnis són bonics.
Oh,
I quan passen 4 minuts de 9:15, comencem amb el repàs informatiu a Ràdio Capital, Ràdio Palafrugell i també en emissió a Ràdio Bisbal. I és que el govern de Sant Feliu de Guíxols reorganitza el cartipàs municipal i, tot i que el gruix de les atribucions es manté com el 2023, s'han introduït canvis per actualitzar les responsabilitats dels regidors i regidores. Oriol, quins són aquests canvis?
L'alcalde de Sant Feliu de Guíxols, Carles Motes, ha fet una lleugera reorganització del cartipàs municipal amb un decret d'alcaldia signat el passat 10 de gener de 2025. Com deies, malgrat que el gruix de les atribucions es manté com el 2023, hi hauran canvis per actualitzar les responsabilitats dels regidors i regidores. Núria Cucharero, que manté les funcions que tenia fins ara, incorpora contractació i patrimoni, a més de convertir-se en la portaveu del govern local. Josep Savalls continuarà amb les seves atribucions i assumirà també la gestió de la policia. Jordi Riera, que seguirà amb les tasques actuals, serà adjunt amb projectes i serveis d'obra pública i, a partir d'ara, gestionarà també el servei de taxis. En l'àmbit social, Laura Serrano liderarà l'àrea d'acció social, mentre Laura Aiguaviva afegeix la responsabilitat de vialitat a les seves competències. D'altra banda, Alexis Cubó passarà a dirigir l'àrea d'Hisenda, mantenint les seves funcions anteriors, i Mireia Borrego ampliarà joventut amb l'àrea d'infància.
I diversos consells comarcals demanen a la Generalitat un finançament urgent per salvar-se serveis bàsics als municipis més petits. Mariona.
Els Consells Comarcals del Baix Empordà, l'Alt Empordà, la Garrotxa i Osona s'han reunit per reclamar millores urgents en el finançament que reben de la Generalitat. A Catalunya, el 78% dels municipis tenen menys de 5.000 habitants i depenen en gran mesura d'aquests organismes per garantir els serveis bàsics. Durant la trobada celebrada a Vic aquest 14 de gener, es va posar en manifest la manca de recursos financers i humans, una situació que està posant en risc la continuïtat de molts serveis. El president del Consell Comarcal d'Osona, Gerard Sancho, va alertar que l'actual model de finançament és insuficient i que cal un canvi estructural. Una de les principals propostes debatudes és triplicar el Fons de Cooperació de la Generalitat, una mesura que ajudaria a millorar els serveis i a reduir la pressió financera dels ajuntaments. També es va reclamar una revisió periòdica del finançament, tenint en compte l'evolució de la inflació i altres indicadors econòmics. Els representants comarcals han coincidit en la necessitat d'establir un diàleg més efectiu amb la Generalitat per garantir que aquestes demandes es reflecteixin en els propers pressupostos. L'objectiu, segons van explicar, és garantir l'accés igualitari als serveis públics independentment de la mida o ubicació dels municipis.
I els treballs arqueològics a l'Església Vella de Santa Cristina d'Aro han descobert 35 noves tombes de l'època de l'alt medieval. Aquestes restes se sumen ja a les documentades anteriorment, elevant el total a una cinquantena. El jaciment, descobert durant les obres de la urbanització Serra Sol als anys 60, confirma diferents fases constructives del temple i també testimonis de l'evolució històrica de l'espai Carla.
El consistori ha expressat la voluntat de convertir el jaciment en un espai museïtzat. Per aquest motiu, l'actual campanya s'ha centrat en la documentació de les tombes, moltes de les quals es troben en diferents graus de conservació. Els arqueòlegs han detectat restes òssies en posicions forçades, indicis d'intencions rituals, com el sobrelevat del cap, i evidències de reutilització de les tombes per a múltiples enterraments. Entre les troballes més singulars, destaca una tomba de 2,2 metres de llarg que contenia les restes d'un adult de alçada excepcional per l'època, entre 1,80 m i 1,85 m, juntament amb les d'un infant. Aquesta alçada, notable en un context de deficiències nutricionals i sanitàries, podria haver condicionat les dimensions de la sepultura. Les investigacions també han posat de manifest la concentració de tombes prop de la capçalera de l'església, la zona considerada més sagrada, un fet que podria estar relacionat amb la cerca de privilegis religiosos després de la mort. Sota dues de les tombes s'ha descobert un forn que apunta a l'existència d'un primer nucli de poblament vinculat al temple paleocristià en ús fins al segle X, quan es va traslladar l'activitat a l'actual església d'origen romànic.
I encetem la plana cultural perquè el Teatre La Gorga de Palamós ha inaugurat la programació programació estable del primer trimestre del 2025 amb una oferta cultural que inclou teatre, música, dansa i cinema. La nova temporada arrenca amb l'obra Bona gent de Quim Mas Ferrer, prevista pel dissabte 22 de març. Aquesta producció forma part de la Diada del Teatre de Cap Butaca Buida i ha esgotat les entrades per les dues sessions programades.
L'escenari també acollirà l'obra El gegant del Pi, de Pau Vinyals, el 15 de febrer. Aquesta es representarà a la Sala Petita i comptarà amb una postfunció que permetrà al públic dialogar amb els actors un cop acabada la funció. La programació familiar també destaca amb espectacles participatius com Hola Ràbia, el 2 de febrer, i Petit Break, el 23 de març, dins el Black Music Festival. A més, el Cine Chic portarà sessions gratuïtes per als més petits en projeccions com Vainilla, el 9 de febrer, i Peti i la Marcelada, el 9 de març. En l'àmbit musical, la Gorga ofereix concerts benèfics com el tradicional concert d'any nou a càrrec de Girona Banda Band en suport amb Càritas Palamós i Sant Joan. També s'hi sumen al concert del Massara Traoré Quartet per commemorar el Dia Mundial de la Cultura Africana i Afrodescendent, i els concerts organitzats per les joventuts musicals amb estils que van de la música barroca als tributs a Eric Clapton. Finalment, l'espai dedica especial atenció a la dansa contemporània amb dues sessions de doble repertori de la Cobos Mica Company els dies 14 i 21 de febrer i a les entitats locals que presentaran propostes com Mothfield de Gespa Teatre i concerts de cant coral i espectacles escolars.
I parlem de gastronomia perquè la Garoinada 2025 obre les portes amb una proposta gastronòmica de qualitat que celebra els sabors més autèntics de la Costa Brava. Fins al 31 de març, els 10 restaurants participants a Palafrugell oferiran un menú especial. Els comensals podran degustar un entrant de Garoina seguit d'un primer plat tradicional com el cachoflino o altres propostes creatives segons l'establiment. El menú es completa amb postres de pa amb xocolata, aigua, vi i cafè, tot maridat amb vins de la prestigiosa bodega Espel. Els preus dels menús oscil·len entre els 60 i els 75 euros, segons el restaurant, Ferran.
A més de la proposta gastronòmica, la Garoinada ofereix una alternativa per als amants de la natura i la cultura. Són els paquets del cap de setmana. Les ofertes inclouen el menú especial de la campanya juntament amb l'allotjament en un dels hotels de la zona. L'alcaldessa de Palafrugell, Laura Millán, destaca la relació entre la gastronomia i el territori i valora la feina dels restauradors participants.
És una campanya que jo penso que el que fa és relacionar això que tenim aquí, el territori, el paisatge, no? amb la gastronomia i amb el saber fer dels nostres restauradors i dels nostres hotelers que ens acullen. Jo penso que ningú com vosaltres sap tractar aquest producte, és un producte de casa, us esteu adaptant contínuament al canvi climàtic, si ha sigut un any bo o no bo, sabeu quines són les garoines que heu de servir als clients i a la gent que ens visita expressament i que moltes vegades no saben què és una garoina, no n'han menjat mai i, per tant, estem encantats doncs, que estiguin a les vostres mans i que els pugueu ensenyar aquest producte tan i tan deliciós. No?
Els paquets estan disponibles no només durant el cap de setmana, sinó també entre setmana per a aquells que prefereixin una escapada més tranquil·la. A més de la gastronomia, els allotjaments participants ofereixen als seus clients una sèrie de privilegis, com un talonari d'etiquets per accedir de manera gratuïta als equipaments culturals locals, com la Fundació Josep Pla, el Museu Can Màrio de la Fundació Vilacases i el Jardí Botànic del Cap Roig. També s'inclouen descomptes per visitar el Museu del Suro, entrades per la piscina municipal i un val de compres a vins i licors grau al patrocinador de la campanya. Aquest any el disseny del cartell de la campanya l'ha realitzat el fotògraf palafrugellenc Lluís Català, que és membre i comissari de la Bienal de Fotografia Xavier Miserachs des de l'any 2010. Per la creació del cartell, Català contraposa la imatge moderna d'una mà obrint la groina.
I seguim a Palafrugell perquè el Museu de Can Màrio de la Fundació Vilacases inaugura l'exposició de festes i desfetes de l'artista Marga Ximénez. L'acte es farà demà a les 12 del migdia. Es tracta d'una selecció d'escultures i instal·lacions produïdes des de l'any 2000 i destaquen per la seva bellesa i potència del significat que desprenen. Les peces parteixen d'objectes quotidians i reciclats, com joguines o pots de cuina, però amb molta importància dels textils, com els llençols, tovallons o també roba interior.
Per l'autora, els objectes de la vida privada li permeten tractar diferents temes.
Jo necessito aquesta connexió amb el món privat i per anar d'allà cap al públic, per parlar des del meu petit món, diguem-ne, del que està passant a fora.
Marga Jiménez és una artista visual nascuda a Barcelona l'any 1950. Té una llarga trajectòria en el sector. Amb el temps ha passat del tapís a l'escultura tèxtil i a les instal·lacions interdisciplinàries. Entre els eixos temàtics de la mostra i els límits de les esferes pública i privada, la política, el pensament de les dones i la seva història familiar. De fet, moltes de les obres tracten sobre la violència.
Perquè penso que la nostra societat pateix un gran volum de violència, malauradament, de tot tipus, eh? No cal parlar de la guerra, que també en parlo, sinó de la violència que exerceix els diferents tipus de poders, violència doncs, de gènere, violència amb els infants, o sigui, ja, malauradament hem crescut molt poc, crec.
Tot i això, la comissària, Alina Norandi, explica que no hi ha diferència entre les esferes pública i privada.
És que en realitat aquesta divisió no existeix i a l'exposició el públic veurà que tampoc. Ella el que està fent és seguir un pensament que als anys 70, quan ella comença a treballar, estava molt en l'atmosfera intel·lectual de l'època, que és que allò que és personal és polític i que ara precisament estem començant a prendre consciència de què significa, no? Del que significa aquesta qüestió, que tot el que és personal és polític.
Jiménez busca culpir els espectadors.
Quedi culpit d'alguna manera per allò que està veient, perquè a mi no m'agradaria gens que del treball que jo faig quedés només la imatge de que és molt estètic, de que és vell, de que és... Em sabria molt de greu, la veritat, eh? Jo pretenc dir coses.
La mostra es podrà visitar a la Fundació Vila Casas fins al 18 de maig.
I la pròxima edició de l'Oncotrail, prevista pels dies 4 i 5 d'octubre d'aquest 2025, reunirà 330 equips a Palafrugell. La Fundació Oncolliga Girona, amb el suport de l'agrupació excursionista de Palafrugell i el Club Atlètic, ha decidit ampliar també el nombre de places disponibles en resposta a l'augment dels equips que volen participar-hi. I per comentar aquests canvis i valorar també una mica l'edició del 2024, ens visita el mateix director de la cursa, Lluís Comet. Bon dia.
Hola, què tal? Molt bon dia.
Primer de tot, esclar, m'agradaria preguntar-li per què van acabar, no?, plantejant aquesta ampliació, no?, del nombre d'equips participants, i no sé si hi hauria la possibilitat d'ampliar més aquesta xifra.
Sí, a veure, això és un tema complicat, diguem-ho així. Inicialment l'any passat, quan vàrem fer les inscripcions, és a dir, volíem tallar inicialment de 300 equips, al final vàrem entrar fins a 307. Varen quedar realment molts equips fora, aproximadament varen quedar que volien participar uns 160 equips que volien participar.
Ostres.
Aleshores, ens varen plantejar què podia fer l'edició aquesta, l'edició de l'any 25, i varen dir, mira, vam intentar agafar tots els equips, és a dir, ampliar-ho, és a dir, a part dels 300 que van entrar, els 160 aquests que hi havia més. Total, bé, si ens havíem anat a 460 equips. Vam estar-ho plantejant, vam estar fent consultes, vam estar parlant amb els agents de seguretat, amb ambulàncies, policies, agents, i la veritat, vam veure que ens era pràcticament impossible poder-ho fer. És a dir, que hi havia tanta i tanta gent, no era viable. Ens haguéssim fet mal, no haguéssim pogut donar qualitat. Per altra banda, representava els avituallaments, estar-hi molt més temps, molta més gent, era impossible. És a dir, no podia ser. Aleshores, al veure que no era viable fer això, van dir, bueno, pues, ampliem d'una altra manera, ampliem una miqueta més, fem un sorteig de 330 equips, i tu, cuita, i els que no puguin entrar ho sentim molt. És a dir, jo, per exemple, no jugo a la loteria, però si jugués, no me toca i no passa res. Això és com una loteria a l'hora d'entrar, no? És el que hi ha. I per això vam decidir ampliar a 330 equips.
Mm-hmm. Entenc que per sortejar aquestes places s'utilitzarà el mateix sistema de l'any passat, no? Més o menys?
No, farem diferent. Farem diferent. A veure, l'any passat vam fer-ho amb un sistema informàtic, i vam agafar un programa i el vam fer anar, no? Aleshores vam tindre crítiques dient que això podia ser manipulat. Realment sí, pot ser manipulat, no? El que passa és que vam tindre un notari i el notari va donar fe de que el programa era bo i de que el que feia era correcte. Aleshores, com que, bueno, per evitar això, van decidir aquest any fer un sorteig públic a la seu, tothom que vulgui podrà vindre, i a més ho farem per, com aquí diu, traguem boletes. Traurem 330 boletes. Aleshores, més clar impossible, és dir, la gent veurà que el seu equip està dins el sac, i aleshores nosaltres irem traguent els equips d'allà, diguem-ho així. Aleshores, hi estarem més estona? Sí, però potser serà molt més transparent. I, evidentment, amb el notari davant. Ja s'ha anat al notari, ja s'han presentat les bases del sorteig convidar, és a dir, que si algú vol pot anar a la notaria de la Belén Mayoral i allà veu exactament com és i convidar.
Per tant, vull dir, més transparència no, impossible. I és clar, tenim aquest petit canvi a l'hora de fer aquesta inscripció, no?, en el tema dels sorteig, però no sé si canvia algun tram del recorregut respecte a les anteriors edicions o...
No, el recorregut, perdó, el que talli, el recorregut serà idènticament el mateix. No canviarà pràcticament res. I si canvia seran petits trossets que per necessitats, no? Perquè han caigut arbres o perquè han tallat el camí o perquè passem per un lloc que no es pot, no? Però el recorregut serà el mateix. És a dir, que la gent, si vol, amb els tracks de l'any passat ja pot començar a entrenar, si vol.
A començar a preparar-se, eh? Per d'aquí a l'octubre, eh? Perquè estem parlant de que som a gener, per d'aquí a l'octubre, a començar a entrenar. També m'agradaria parlar una mica, no, de l'edició del 2024, perquè vau aconseguir recaptar 396.772 euros. No sé com han anat repartits aquests diners, més o menys, quins projectes han aconseguit aquest fons, no, per promoure aquesta investigació i també aquest benestar per als pacients amb càncer.
Sí, guita, a veure, del total que s'ha recaptat, un 70% va per la finalitat de la cursa, és a dir, per equipament d'hospitals i per investigació. Però també hi ha una part, és un 30% es queda per la Fundació, és a dir, per poder continuar amb les activitats que la Fundació fa, no?, dia a dia. Aleshores, això, bueno, ho fem així, el 70 i el 30. Uh-huh. Dintre d'aquests 70, si vols dir que així és molt per sobre, més o menys, sí, que hi ha, perquè si t'atallés
un pelut,
ja estaria moltes hores, no? És a dir, de cares als hospitals, val? És a dir, que necessitats dels hospitals, i destinem 213.000 euros. Després, per investigació, allà hi van a parar 45. Aquesta investigació ja va passar l'edició passada, la del 23, ja hi van anar-hi també 45.000 més. Després, tenim una furgoneta que la van comprar també en fons de provenients de l'Oncotrail perquè els professionals de la casa, els fisioterapeutes i també els psicòlegs, es tenen que desplaçar a diferents llocs per poder atendre els malalts. Aleshores, la furgoneta que teníem, pobreta, ja s'ha fet vella. Arriba un punt en què qui no aguanta, no? I aleshores ens hem vist obligats a comprar-ne una de nova, no? Aleshores, bé, destinem uns 20.000 euros per poder comprar una... comprar no, perquè 20.000 euros no arribem a comprar-la, no? Però almenys tenim una dotació per poder començar a comprar una furgoneta nova i que els professionals es puguin traslladar a casa dels pacients, no? I després, per donar continuïtat al servei de la casa, bé, doncs en destinem uns 119.000 euros. Uh-huh. A més o menys, així és, a grosses maneres, van destinats així, uh-huh, els diners. Uh-huh. I en aquí cobrim tots els hospitals, tant la Trueta, l'ICO, l'Hospital de Santa Caterina, el de Blanes, el de Figueres, el d'Olot, el Camp de Bànol, el d'aquí Palamós, i a la clínica Salus Informorum de Banyoles. És a dir, que els cobrim tots els hospitals allà on el malalt rep el tractament de quimio.
També, clar, parlant, no, ahir a la presentació comentàveu, no, que la voluntat d'aquesta edició 2025 també és passar una mica els 400.000 euros. La voluntat és aconseguir-ho. Hi hauria la possibilitat de poder arribar-hi?
A veure, si mirem la tendència que hem tingut en donacions dels últims anys, val? És a dir, veiem que hem anat augmentant. Val? Vam començar el 2013 amb 50.000 euros, pum, 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 i hem anat pujant, no? Si l'any passat en 307 equips vàrem lograr fer una recaptació de 396.000, quasi 397, i ens falten només 3.000 euros per aconseguir els 400,
sí,
no?
Sí, exacte.
Però si aquest any ampliem a 330 equips, jo crec que fàcilment hi puguem arribar-hi.
Doncs esperem que sí. Ojalà. Esperem que sí. Ja per acabar, m'agradaria preguntar-li quina és la data clau per inscripció dels equips i quan es farà aquest sorteig?
Bé, a veure, la data clau, això comença ja el dilluns. T'explico una miqueta, si és molt per
sí,
sobre, per sobre no, és a dir, detallant una miqueta de la forma que hi ha. És a dir, entre els dies 20, del 20 al 31 de gener, els equips poden fer la preinscripció. Al fer la preinscripció han d'inscriure com a mínim a 6 participants. Després, el dia 5 de febrer, és quan es farà el sorteig davant de notari, per al qual ja he dit abans que la gent que vulgui vindre pot venir, no? I després, el dia, un cop fet el sorteig, amb els equips que hagin tingut la sort de sortir, del 6 al 14 podran acabar d'inscriure el resto dels equips, el resto dels participants, i fer el pagament. Dins del 6 al 14. Aquest any demanem que ja quan es faci l'inscripció ja s'inscriguin tots els membres de l'equip. A partir d'aquesta data no es podrà inscriure ningú més. I això ho fem perquè per nosaltres des de 3 anys fèiem que la gent es podia inscriure a completar l'equip fins a finals d'agost. Però això per nosaltres és un problema enorme. Un problema enorme, per exemple, si donem una jaqueta, les fàbriques ens demanen que passem ja la gent que vol participar, és a dir, el número de jaquetes que volem els hem de passar a meitats de febrer. Si a meitats de febrer no sabem els participants que hi ha, és impossible que endivinem les talles. O, per altra banda, l'any passat que vàrem fer motxilles, és a dir, era impossible el mes de febrer, que és quan ens demana que hem de fer la comanda, és impossible saber quan som. I clar, aleshores ens podem equivocar o més o menys. Mira, si ens equivoquem en més, els tenim i els aprenem un altre any, però si ens equivoquem en menys, no tenim opció. Aleshores, per això hem decidit tallar. És a dir, a partir d'aquesta data ja no ens podem escriure ningú més. D'aquesta forma garantim que tothom tingui el que vol.
Exacte. Doncs estarem molt pendents d'aquestes inscripcions i dels equips que hi participaran a l'edició d'enguany.
Sí,
donar les gràcies a Lluís Comet per ser aquí al Supermatí per fer un repàs a aquesta anterior edició de l'Oncotrail i de la que farem aquest any 2025. Per tant, moltíssimes gràcies i esperem que vagi molt bé.
Moltes gràcies a vosaltres, eh?
Adéu, que vagi bé.
Adéu.
I acabem amb el repàs esportiu perquè el Bisbal Bàsquet visita la pista del líder. Els bisbalencs van començar l'any amb una important victòria al Pavelló Vell contra el Tarragona i aquesta setmana sortida molt complicada a Mallorca per enfrontar-se al líder de la competició, un Palmer Bàsquet que només ha perdut 2 partits, Sergi.
El conjunt de la Bisbal d'Empordà va aconseguir trencar la mala dinàmica de 2 derrotes seguides i amb el triomf davant del Tarragona és momentàniament 8è a la classificació. El duel a la pista dels Balears serà molt exigent, però segur que els homes dirigits per Carles Rofes competiran com sempre ho fan.
I en futbol a la Lliga Elit, un Palamós en caiguda lliure visita el camp del Rubí. 4 derrotes consecutives han enfonsat l'equip blau i groc a la cua. Ara mateix són penúltims amb 14 punts i les urgències comencen a aparèixer. El Rubí, 9è classificat amb 18 punts, rebrà un equip ferit que necessita recuperar-se el més aviat possible.
Aquest proper diumenge, a les 12 del migdia, els palamosins se la juguen al camp municipal Zem Rosers. Una nova derrota deixaria l'equip baixempordanès molt tocat i, per tant, el duel al camp del Rubí es presenta com una data clau per començar a ressorgir.
I a la primera catalana, el Torroella visita el Bescanó. Els torroellencs van aconseguir un valuós empat davant l'Argentona en la passada jornada. El seu rival d'aquesta setmana té els mateixos punts, 20, i es preveu un duel de poder.
Tot i jugar a casa, el punt obtingut davant de l'Argentona, que és el segon classificat de primera catalana, va suposar una injecció de moral. El Torroella venia d'una derrota contra el Tossa i ara se les haurà amb un oponent com el Bescanó d'un nivell semblant.
I pel que fa a la segona catalana, recordem quins partits jugaran els equips baixempordanesos. Com a locals, el Calonge rebrà el Gironès sàbat i el Palafrugell a l'Olot B i com a visitants, el Begur visitarà la Vidrarenca i la Sauleda a la Unió Esportiva Quart.
El Calonge, que ven un espectacular triomf per 0 gols a 6 al camp del Farners, és ara mateix el millor equip classificat de la comarca. Setens amb 21 punts, aquesta setmana reben el penúltim, el gironès Sàbat. El Palafrugell, que és 8è amb 20 punts, rep l'Olot B, que és ara mateix el líder amb 28. I pel que fa a les sortides, el Begú es desplaçarà al camp de la Vidrarenca, amb qui empata a 17 punts, i per últim, la Sauleda visitarà la Unió Esportiva Quart amb l'objectiu d'allunyar-se de les places de descens.
I en hoquei patins, el Palafrugell visitarà la pista del Manlleu.
Els palafrugellencs són sisens amb 15 punts i intentaran treure algun punt del seu desplaçament a Manlleu. L'objectiu és no despenjar-se de les primeres places.
I nosaltres ens anem acomiadant aquí del Supermatí. Recordeu que aquest divendres encara pot ploure fins al migdia, però de cara al cap de setmana el sol podrà veure una mica la llum. Us donem les gràcies per sentir-nos com cada matí i ens tornem a retrobar a partir de dilluns a les 8. Que vagi molt bé, adeu!